Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Els indicadors de la pandèmia apunten que la segona onada hauria començat a remetre, una situació que fàcilment podria canviar si no fem bondat. I això passa per reduir al màxim la interacció social. De fet, per a Daniel López Codina, membre del grup de recerca de Biologia Computacional de l'UPC, si l'economia ho aguantés, l'idoni seria tancar completament durant els pròxims 15 dies. I és que ara mateix el clima és de calma tensa, tal com ha dit en declaracions avui al programa El Cafè de la Ràdio.
Estem en una situació estable en aquests moments. Estem en una situació estable vol dir que de moment no hi ha un creixement desmesurat. Atès que tenim una incidència molt alta, atès que encara el nombre d'UCIs ocupades és molt gran, estar en una situació estable en aquests moments no és una bona situació, perquè ens convindria seguir millorant de forma clara. Estan disminuint una miqueta el nombre de casos, però no de forma suficient i, per tant, encara estem en una situació de calma tensa.
A Sabadell, el Taulí té menys d'un centenar de pacients ingressats per Covid-19. A més, el risc de rebrot baixa fins als 170 punts i la velocitat de contagi al 0,72. Pel que fa als casos positius confirmats des de l'inici de la crisi sanitària, la ciutat frega als 10.000, mentre que les morts acumulades s'enfilen fins a les 443. És divendres, 11 de desembre. Repassem la resta de temes del dia.
Titulars.
I ho fem amb el Pere Gallifa. Molt bon dia.
Bon dia.
L'incendi mortal d'una nau abandonada de Badalona on hi malvivien una trentena de persones ha tornat a la palestra, una realitat que ha anat a més en els últims anys.
El cas més recent a Sabadell és el de l'agressió sexual d'una noia en una antiga sucursal bancària ocupada l'any 2019. En parlem en uns minuts amb el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés.
El Pla de Rodalies de Catalunya preveu la construcció de l'estació Calllong com a molt tard el 2025.
És una de les actuacions previstes dins del pla per al període 2020-2030 que s'ha presentat avui a la Sagrera de Barcelona. L'estació de Calllong, que és una de les reivindicacions del govern local, que a través de l'alcaldessa Marta Ferrés havia demanat posar data i dotació econòmica perquè la línia R4 incorpori aquesta nova estació.
La prèvia del Cartagena-Sabadell centrarà el programa d'avui de l'Hotel Suís a partir de les 2, sense perdre de vista, això sí, l'ampliació de capital aprovada ahir a la Junta Arlequinada.
L'acord permetrà a l'entitat sortir de la causa de dissolució en la qual es troba els últims anys. Esteve Calzada, el president arlequinat, ha qualificat d'històrica la notícia.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps de cara a les pròximes hores. Jordi Mateo, molt bon dia.
Hola, bon dia. Després d'un matí on els núvols han deixat el cel tapat a tota Catalunya, les precipitacions han sigut pràcticament generals, hem d'esperar que amb el pas de les hores les clarianes vagin guanyant terreny. Això sí, a la meitat oest de Catalunya, sobretot al terç oest, encara hem d'esperar que vagin circulant alguns intervals de núvols durant la resta d'aquest divendres. En especial, núvols que seran més abundants i compactes tota la jornada al vessant nord del Pirineu, i és que aquí hem d'esperar que es mantingui la precipitació. Serà d'intensitat feble, però localment podria ser moderada, amb una cota de neu que en mica tendirà a pujar. Pel que fa a la temperatura, hem d'esperar que durant les hores centrals de la jornada tinguem valors màxims que seran lleugerament o moderadament més alts que els del dijous. De cara a la jornada de dissabte, sobretot destacar que al vessant nord del Pirineu encara es mantindrà la precipitació al llarg de tot el dia, fins i tot amb una cota de neu que tendirà a baixar fins als 1.000 metres i sobretot situació marcada pel vent a les cotes altes del Pirineu i també a la resta de la meitat oest, vent de component oest que bufarà amb ratxes molt fortes. Fora del vessant nord del Pirineu, en general hem d'esperar una jornada amb sol, tot i alguns intervals de núvols a punts del nord i oest del país. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, aquesta hora tranquil·litat absoluta al llarg de la xarxa viària catalana i com funciona també aquesta hora el transport públic. Cristina Adrián, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs al marge de les afectacions per obres de millora en les línies de Rodalies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen en aquests moments sense incidències destacables. Finalment, informar els usuaris de Rodalies de Catalunya que demà i demà passat Per les restriccions de mobilitat establertes, els serveis regionals prestaran la seva oferta al 50%, la R7 no donarà servei i la R8 circularà al 50%. I això és tot de moment, des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies. Passant 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
En l'evolució del virus a dues setmanes de Nadal, així ha descrit la situació actual de la pandèmia Daniel López Codina, membre del grup de recerca de Biologia Computacional de l'UPC. La velocitat de contagi ha baixat lleugerament, però encara és molt alta, situant-se al 0,95. El risc de rebrot també ha caigut 4 punts fins al 185. I els ingressos també van a la baixa. Per exemple, a Taulí ja n'hi ha menys de 100 aquesta setmana, cosa que no passava des del 23 d'octubre. Ara bé, encara hi ha massa hospitalitzats a les UCI i la incidència continua sent alta, per això López Codina rebutja relaxar les mesures de contenció del virus i demana responsabilitat de cara a Nadal.
Dues idees que ha subratllat en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio. Sobre l'anàlisi de la situació actual, López Codina explica que, tot i l'estabilitat de les dades, no es pot parlar que estiguem en una bona situació. De fet, assegura que si hi hagués prou diners, s'hauria de tornar a tancar tot un parell de setmanes. Ara bé, és conscient que cal trobar l'equilibri entre la contenció del virus i mantenir les activitats econòmiques i socials.
Més lentament vol dir més morts, vol dir més UCIs, vol dir més afectació realment. A Catalunya estem en un model intermig on les restriccions són importants, sense cap mena de dubte, però encara podrien ser-ho més, i estem intentant, diguem-ne, que els sectors econòmics puguin sobreviure, però que l'epidèmia es mantingui sota control. Si no se'ns desmadra, si no hi ha un creixement brusc, doncs ha de ser possible mantenir aquesta situació.
Un dels exàmens que tindrem en pocs dies serà la celebració de les festes de Nadal. L'investigador ha fet una crida a la responsabilitat amb una idea potent. Si volem celebrar més Nadals amb tota la família, potser cal que aquest any renunciem a les grans trobades.
Minimitzem els contactes durant Nadal, que els celebrem de forma minimalista. Nadals en tindrem molts més. Sortosament l'epidèmia passarà i segurament el proper Nadal el podrem celebrar amb una certa normalitat o amb normalitat. Per tant, doncs, més val, diguem-ne, minimitzar el Nadal ara i salvar vides. Per tant, la recomanació, atès que tenim una incidència molt alta, seria minimitzar les trobades per Nadal i ser molt prudents, ser pacients, perquè la vida continua, no s'acaba aquest Nadal tot.
López Codina ha conclòs que la vacuna serà l'única solució definitiva contra la Covid-19 i ha demanat paciència a la ciutadania fins que la situació torni a la normalitat.
I precisament el Ministeri de Sanitat ha anunciat que Espanya reforçarà la xarxa de vacunació.
Salvador Illa explica que si es compleix el programa previst, el govern podria començar a administrar la vacuna en menys d'un mes. La vacuna de Pfizer tindrà el vistiplau el 29 de desembre i a partir de llavors ja es podrà començar a distribuir a la població. Illa admet que els voluntaris podrien desenvolupar efectes secundaris i per això ha decidit reforçar el sistema per fer un seguiment individual de tothom qui es vacuni.
França extrema les mesures i avança el toc de queda a les 8 del vespre.
Els teatres, cinema i museus continuaran tancats 3 setmanes més perquè la xifra de contagis està estancada lluny de l'objectiu recomanat. Per tant, a partir de dimarts que ve, els francesos hauran de tancar-se a casa des de les 8 del vespre fins l'endemà a les 6 del matí. El govern no farà cap excepció per la nit de Cap d'Any i l'únic dia que aixecarà la mesura serà la nit de Nadal, que no hi haurà cap límit horari. Recordem que de moment França està confinada i no serà fins dimarts que ve que se substituirà el confinament pel cobrefoc a les 8 del vespre.
La Unió Europea desbloqueja les ajudes post-Covid i dona llum verda al paquet dotat amb 750.000 milions d'euros.
Els estats membres de la Unió han aconseguit tirar endavant les ajudes per la recuperació posterior a la pandèmia. L'acord ha tirat endavant perquè Hongria i Polònia han obtingut concessions i no han vetat les ajudes. Aquests dos països han bloquejat aquests 750.000 milions fins ara perquè no volien estar condicionats a l'estat de dret que exigeix la Unió Europea.
I acabem, els Estats Units estan a un pas de començar a distribuir la vacuna de Pfizer.
L'Agència Nord-Americana del Medicament recomana que s'aprovi de manera urgent la vacuna de Pfizer i BioNTech. La seva intenció és començar-la a distribuir a la població tan aviat com l'entitat aixequi el polze. I també als Estats Units, la farmacèutica Moderna ha anunciat que començarà a provar la vacuna en adolescents.
Notícies migdia.
L'alberg habilitat al Molí de Sant Oleguer, que pot arribar a acollir una trentena de persones sense llar, es posa en marxa avui. El nou recurs estarà obert a totes les nits fins al pròxim 31 de març. L'objectiu és oferir un equipament estable al sense sostre durant tot l'hivern. A aquesta hora en parlem amb el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb quin objectiu es posa en marxa aquest alberg?
Doncs mira, té un doble objectiu. El primer és fer front a aquest toc de queda, no? Aquesta mena de confinament nocturn, podríem dir, que ja fa setmanes que està en marxa, però sobretot doncs dotar-nos d'un espai potent de cara a l'operació fred, que com sabeu va començar el passat dia 1 de desembre i que s'allarga fins al dia 31 de març, que és, no? És aquesta operació que un dels dispositius que posem en marxa és un espai d'acollida perquè els dies de més fred les persones sense sostres hi puguin dirigir per allotjar-se.
Aquest any és una mica diferent, no?, el funcionament de l'any passat.
Exacte, aquest any ens trobem, òbviament, en una situació molt més complicada i molt més complexa, perquè hem de complir doncs, amb una sèrie de mesures, no?, de seguretat i de prevenció, tant pels professionals com per les pròpies persones sense llar i sense sostre, a l'hora d'accedir a aquest equipament, i això és el que ens ha portat doncs, a finalment optar per l'alberg de Sant Oleguer, i, no?, i tot i que hem valorat altres opcions abans, no?, que no han pogut ser possibles finalment, perquè necessitàvem doncs, capacitat i a més espai, per no podíem tenir tres habitacions, no totes ocupades al 100%, perquè òbviament doncs, en un moment on es demana distància i separació i ventilació, per dir-ho així, havíem d'intentar garantir aquests mínims també en un espai d'aquesta tipologia.
Quina rebuda espereu? Perquè aquesta nit és la primera que estarà obert. Teniu ja persones candidates a anar-hi?
Això s'està treballant amb les diferents entitats de la clau de sensellarisme que tenen doncs, diverses persones en seguiment i que per tant ja s'ha treballat i se'ls comunicarà que està disponible aquest espai per si s'hi volen adreçar i també aquelles persones que especialment les nits de més fred els veïns i veïnes de Sabadell puguin detectar i recordar doncs, que poden trucar a la policia municipal per avisar-nos i perquè es pugui activar el recurs per anar-los a veure i doncs, oferir manta, alimentació i si cal també aquest tipus d'allotjament. No? És un hivern diferent perquè tenim la Covid i per tant veurem com evoluciona no? la demanda d'aquest espai, perquè també és un espai diferent als que teníem fins ara, no? El que obriríem a l'operació fred i a l'espai temporal que vam obrir doncs, a principis d'any amb l'anterior estat d'alarma.
Malauradament, la realitat del sensellarisme ens ha colpejat arran de l'incendi mortal a Badalona. A Sabadell hi ha naus ocupades on hi malviu gent?
Sí, és una realitat que també tenim a Sabadell. El que passa és que, òbviament, no en tanta dimensió com amb la que hi havia a Badalona. No? De fet, les persones que viuen en infrahabitatges o que estan vivint en naus ocupades també formen part, en alguns casos, de les persones que estan en seguiment des de la taula del sensellarisme, perquè a vegades diem sense llar i pensem que són només persones que viuen al carrer, però no, són molts perfils, des de persones que viuen al carrer fins a persones que poden viure doncs, en un local ocupat o en una nau abandonada, que també formen part d'aquest seguiment i, de fet, durant l'anterior estat d'alarma vam activar un sistema per poder-los proporcionar alimentació. Hi hauria algunes d'aquestes persones que es van adreçar a l'espai d'acollida. No? I, per tant, també formen part dels nostres recursos que tenim intentar doncs, fer aquest seguiment, fer-los l'acompanyament, intentar proporcionar la via perquè puguin sortir d'aquesta situació en la qual es troben, tot i que és complicat i, de fet, ahir hi havia aquesta reflexió a la taula que va organitzar la síndica perquè hi ha factors que no depenen només de l'Ajuntament, a nivell del volum de recursos que puguem posar sobre la taula, com també a nivell, doncs, en aquest cas, els temes, per exemple, d'estrangeria, que acostumen a afectar bastant aquest col·lectiu i que els limiten molt a l'hora de poder accedir a aquest tipus de recursos.
Tenen alguna mena de cens, alguna mena de xifra de persones que poden estar vivint en aquests infrahabitatges?
Sí, tenim una xifra aproximada, el que passa ara mateix no la tinc a mà per proporcionar-te-la, però sí que tenim un volum aproximat de les que tenim nosaltres detectades i en seguiment. Després hi ha casos doncs, que potser no tenim allò en el radar i que, per tant, no tenim comptabilitzades.
Quines possibles solucions hi ha per acabar amb aquesta realitat? L'Ajuntament i les entitats del tercer sector que hi treballen tenen prou recursos?
Doncs jo crec que no. Per allò ser planer, i no és per plorar com a administració de dir que mai tenim prou recursos, però la veritat és la realitat és que no tenim prou recursos per fer front a aquestes situacions, amb la línia del que deia abans, no només del volum de recursos econòmics que puguem posar sobre la taula per generar equipaments o espais, només una dada, només en els dispositius de sensellarisme que hem activat especials per la Covid, amb la previsió de moment, és que entre el que ens hem gastat des de l'anterior estat d'alarma, el que preveiem gastar-nos, com a mínim fins al 31 de març, s'acostarà al 500.000 d'euros de despesa que no estava prevista i única i exclusivament per les persones sense llar. Tal com no, les finances que tenim l'Ajuntament, els ingressos, és difícil sostenir això en el temps si no tenim aportacions per part d'altres administracions. La Generalitat de Catalunya, per exemple, només ens ha donat 26.000 euros per compensar el finançament extra que hem hagut de destinar a sense llarisme, no? I, per tant, calen més recursos econòmics i també d'espais, doncs posar pisos a disposició és una tasca que estem fent en els casos de sensellarisme. I com deia abans, aquí hi ha altres elements que s'han d'abordar, que és la situació doncs, de regularització o no regularització d'aquestes persones per poder facilitar que entrin, entre cometes, dins del sistema i que, per tant, no quedin excloses i hagin de caure en aquestes situacions de vulnerabilitat.
El tema de l'empadronament és un impediment perquè aquestes persones entrin al sistema?
Pel que fa a la ciutat de Sabadell, no. De fet, vam tenir la setmana passada el debat en el ple amb una moció de la Crida. És un ajuntament que normalment ha estat capdavanter a l'hora d'aplicar el padró, que són qüestions molt, molt bàsiques. No? Hi ha una sèrie de normatives a nivell estatal, una sèrie d'instruccions que en aquest cas dona l'Institut Nacional d'Estadística. I vaja, aquí ho veiem tant a nivell polític, no?, com a nivell tècnic. Si la llei o la normativa marca el que s'ha de fer amb el padró, aquí es compleix. No és optatiu no empadronar algú. I per tant aquí fem una feina molt intensiva perquè totes aquelles peticions d'empadronament es puguin cursar i es puguin dur a terme. Les que pot ser que a vegades s'endarrereixin són on falta fer alguna comprovació, falta algun tipus de documentació, el que pugui ser, però es treballa intensament perquè això es tiri endavant. A més, hi ha un treball transversal entre els departaments molt important i aquí, òbviament, doncs, drets civils o acció social tenim un paper capdalt i també últimament, els últims mesos, arrel d'alguns comentaris, d'alguns casos que ens havien fet arribar algunes entitats i de fet ahir també sortia a la taula de la síndica, doncs ens hem posat mans a les obres per poder agilitzar aquests tràmits i sobretot que no hi hagi ningú cas sense empadronar i que per tant doncs, no, se'ns puguin fer arribar, els puguem treballar perquè aquestes persones tinguin accés a l'empadronament, que és una qüestió molt mínima i molt bàsica, diguéssim, no? Quan estem parlant d'aquest tipus de qüestions de drets o de papers i per tant jo crec que aquí l'Ajuntament de Sabadell ho estem fent bé, que a més tenim capacitat d'adaptar-nos i de respondre quan detectem que hi ha algun cas on no s'ha respost amb prou rapidesa o que hi ha alguna qüestió que no acaba d'encaixar.
Eloi Cortés, regidor d'Acció Social, gràcies per atendre avui la trucada del Notícies Migdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Notícies Migdia. Tota la informació des de Sabadell.
I és un tema que us hem destacat en titulars i que hem conegut fa pocs minuts. La nova estació de Sabadell-Calllong podria estar enllestida el 2025. La instal·lació ferroviària demandada es contempla com una de les actuacions immediates que s'han d'executar fins l'any 2025 en el Pla de Rodalies 2030-2020-2030. Renfe preveu invertir gairebé 240 milions d'euros en el programa d'actuacions en estacions en aquest primer quinqueni del pla. Aquest pressupost inclou també, a banda de l'estació de Sabadell, la nova estació de Terrassa-Can Boada, entre d'altres arreu del territori català. El pla s'ha presentat avui a l'estació de la Sagrera de Barcelona, l'estació de Calllong. És una de les reivindicacions del govern local que, a través de l'alcaldessa Marta Farrés, havia demanat posar data i dotació econòmica perquè la nova estació de la R4 de Rodalies s'incorpori a aquest pla. El PSC incorporarà el sabadellenc Pol Gibert a les llistes del 14 de febrer. Malgrat encara no se'n sap el número, Gibert serà candidat del Partit dels Socialistes per la llista de Barcelona i, per tant, repetirà tal com va passar en els comicis de 2017.
L'actual diputat i tinent d'alcaldessa del govern local espera seguir al Parlament la propera legislatura, però assegura que no s'ha obsessionat per quin lloc ocuparà la llista. En la seva opinió, repetir aquesta dualitat de càrrec serà positiu per la ciutat i més en el moment actual. Així ha explicat les seves motivacions en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Doncs el context actual, no? Un context molt volàtil en el qual sumem un context de procés que ha trinxat el país durant molts anys, amb un context de crisi econòmica que evidentment fa més necessari que mai lluitar per polítiques laborals i industrials per aquest país i especialment pel Vallès Occidental.
Giverno és el primer polític sabadellenc que opta a fer el salt al Parlament el pròxim febrer. Des de Junts, Lourdes Ciuró ja s'ha postulat per anar a les llistes i Esquerra ha escollit Juli Fernández i Clara Palau com a representants vallesans als comicis del 14F.
Més política municipal, el Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries de la ciutat suma un nou recurs als jutjats. Esquerra Republicana ha presentat avui un contenciós administratiu contra el fraccionament de les liquidacions d'Esmerzar dels anys 2015 i 2016. Des de la formació republicana posen en dubte la legalitat del fraccionament i alhora alerten que les arques municipals necessitarien els 2,5 milions d'euros d'aquestes liquidacions de forma immediata.
Després que el recurs de reposició presentat al juny no hagi obtingut resposta, des d'Esquerra han decidit portar les liquidacions als jutjats. D'una banda, aleguen que en plena pandèmia l'Ajuntament no pot prescindir dels 2,5 milions d'euros que els deu Esmerzar. Per l'altra, tenen dubtes sobre com s'ha fet el fraccionament. N'ha parlat el regidor i advocat Raúl García Barroso.
Es dona la circumstància, no sé si accidental o no accidental, que és que el tresorer, que sí que acorda aquest fraccionament amb menys garanties, bueno, doncs, coneix aquest edifici perquè ha vingut com a testimoni de la peça 28, on justament l'empresa a la qual li concedeixen aquest fraccionament doncs, està sent investigada en quant al tema del seu contracte. I vam al·legar aquesta persona. Creiem que aquest canvi de criteri doncs, també és un motiu pel qual està sota sospita legal aquest contracte. No?
Des d'Esquerra admeten que la resolució judicial podria arribar quan Esmerzar ja hagués pagat tots els terminis de les liquidacions. No obstant això, consideren imprescindible emprendre el procés per aclarir possibles dubtes entorn del fraccionament i evitar, diuen, una forma de fer de l'executiu local emmirallada en l'estil Bustos.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
L'Ajuntament ha decidit ampliar les maneres en què els infants podran entregar les seves cartes als Reis d'Orient aquest Nadal. A petició de la Federació d'Associacions de Veïns, hi haurà emissaris reials en tres punts de la ciutat per recollir els desitjos dels nens i nenes. Seran a la Granja del Pas, a la Sala Miguel Hernández i al Centre Cívic de Can Rull del 27 de desembre al 4 de gener, en horari de matí i tarda. Es calcula que podran atendre unes 18.000 persones que se sumen a les que aniran a la Casa Durant a veure l'ambaixador reial. Per tot, s'ha de demanar cita prèvia.
Aquesta és una de les novetats de la campanya de Nadal que ha anunciat avui l'Ajuntament de Sabadell en col·laboració amb els comerciants locals. Com ja s'havia dit, els Reis d'Orient s'instal·laran de forma estàtica a Fira Sabadell entre el 2 i 5 de gener. Unes 21.000 persones els podran anar a veure reservant cita prèvia. Ara bé, també s'obrirà un espai al web municipal per entregar la carta de forma telemàtica. I el 5 de gener, entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre, per YouTube, es mostraran els diferents elements de la comitiva reial amb la col·laboració de Ràdio Sabadell. Finalment, el conte de Nadal, escrit pel sabadellenc David Vila i Ros, s'adaptarà per explicar als infants per quin motiu aquest any no hi ha cavalcada. El nou text es podrà descarregar des del web municipal i tindrà un format animat a càrrec de l'il·lustrador Lluís Campmajor.
I el fred i l'hivern arriben amb la comèdia Lapònia. El teatre principal serà l'escenari demà d'una de les comèdies de Nadal per celebrar el mite i la realitat d'aquestes dates. La nit que d'arriba el Pare Noel, dues famílies celebren l'adveniment quan una de les criatures explica a l'altra que aquest personatge és només una mentida dels pares que serveix per fer xantatge als fills.
Així comença el text de Cristina Clemente i Marc Angelet sobre les tradicions de Nadal, les il·lusions i l'educació que reben els nostres fills. Per Roger Coma, actor del muntatge, l'espectacle, l'espectador hi trobarà una comèdia mordaç i amb molt de ritme que podria fer trontollar alguna de les nostres creences com a espectadors.
Estan en aquesta línia com de dramatúrgia francesa de comèdia que hi ha uns grans arguments, tots els personatges tenen una gran veritat i molta raó, i les van esgrimint com si fos una mena de combat, arguments, i funciona molt bé, només dialèctic.
Són declaracions de Roger Coma al Cafè de la Ràdio. Malgrat que Lapònia s'havia d'estrenar a Sabadell el mes de març, la representació es farà demà al principal a partir de les 8 del vespre, sens dubte en una època molt més adient per l'argument de l'obra.
I Durar vol dir muntanyes en amazic i és com es titula el nou disc del músic sabadellenc Jacint Belacent. La producció es va estrenar en ple confinament el 19 de juny, però fins aquest cap de setmana s'ha pogut presentar a Sabadell. Serà diumenge a les 12 del migdia al Museu d'Art de Sabadell. Ara bé, la mala notícia és que les entrades gratuïtes ja s'han exhaurit.
Passant per Alger, Marsella o Barcelona, el primer disc en solitari de Jacint Belacent torna a fugir dels estereotips i es construeix a partir de la mescla de sons i cultures. Una barreja que serveix per combatre els estigmes que es construeixen des dels poders del nord. I per arribar fins aquí, el camí ha estat llarg, ho explica Belacent en una entrevista al programa Al Matí.
Ha sigut un procés molt llarg perquè moltes cançons ja feia com un any que les estàvem treballant, que estaven progressant, algunes les fèiem en directe, algunes les havíem també com havíem com avançat el sortides de singles d'algunes cançons, i res, ha sigut un treball, vull dir, un treball més.
El sabadellenc d'origen algerià ha explicat que publicar durant la pandèmia ha estat difícil, sobretot pels músics que l'acompanyen i que es dediquen al 100% a aquesta professió. Per això llegeix que s'hagin esgotat les entrades pel concert com un senyal de les ganes que té la gent de tornar a ballar.
Jo no visc ara per ara només de la música, llavors he tingut la sort que, bueno, més o menys he anat tirant, no? Però els altres músics només viuen de la música, no? I això ha sigut una situació una mica extrema. Per tant, que hi hagi aquest concert, ja no solament per un tema econòmic, sinó ja és com una mica d'oxigen, no? De cara, ja només, de cara als músics i de cara a la gent.
Tot i que els 10 nou temes que es poden trobar al disc també són a Bandcamp, Bé La Sent ha decidit publicar el disc en format vinil per tornar l'essència de la música, un objecte que podeu comprar directament des de la web del músic.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia.
Recte final del Notícies migdia, quan falten 3 minuts per arribar al punt de les 2. Dol oficial a tota Catalunya arran de les 3 víctimes mortals de l'incendi de Badalona.
La nau afectada estava ocupada des del 2008 i es desconeix el motiu de l'incendi. Alguns dels supervivents han explicat que hauria estat culpa de l'Ajuntament qui els va tallar l'aigua, segons diuen els testimonis, però l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ho nega rotundament i mira cap a un altre costat.
Jo apostaria per un problema amb el cablejat que teníem punxat de la llum, que vaig escoltar alguna de les persones, algun dels ocupants d'aquesta nau, que va fer unes declaracions ahir dient que, bueno, que estaven manipulant el cablejat i que van tindre un problema. Però bueno, això seran, repeteixo, bombers i Mossos qui ho acabaran dient.
Arran d'aquest greu incident, Albiol ha demanat les competències per poder actuar en situacions similars a la d'aquesta nau incendiada que, recordem, ha provocat la mort de 3 persones i 25 ferits.
L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, no dimitirà.
La també presidenta de la Diputació de Barcelona ha estat detinguda i deixada en llibertat aquest dijous pel cas del Consell Esportiu. Marín, investigada per delictes de prevaricació, malversació de diner públic i omissió del deure de perseguir un delicte, afirma que no hi ha motiu per renunciar al càrrec i ha dit que demanarà al jutge del cas que la citi a declarar. L'alcaldessa de l'Hospitalet també ha descartat destituir els 2 regidors imputats perquè la investigació està en marxa i afirma creu en la presumpció d'innocència. En el cas s'investiguen subvencions atorgades per part del consistori al Consell Esportiu de l'Hospitalet, una entitat privada que es dedica a la promoció de l'esport escolar i altres esdeveniments esportius.
La Fiscalia estudia l'origen dels 678.000 euros que Joan Carles de Borbó ha pagat a Hisenda per evitar un procés judicial.
Els fiscals del Tribunal Suprem estudien d'on surten els diners amb què el rei emèrit ha regularitzat de manera voluntària el seu deute amb Hisenda. Tot i que la seva intenció és evitar tenir responsabilitats penals, el Tribunal considera que la quantitat declarada i els períodes impositius als quals corresponen aquests 478.000 euros podrien ser motiu de delicte. El Ministeri Fiscal també investiga la incidència que pot tenir aquest gest en les diligències que el monarca ja té obertes al Suprem.
A tot això podem ha presentat una iniciativa per obrir una comissió d'investigació sobre aquests diners que ha pagat el monarca emèrit Joan Carles de Borbó. Menys d'un minut per les 2. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, a través de les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Molt bon cap de setmana. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.